Mitjançant l'Ínclit, el meravellós comissari Villarejo, estan tots els succions que hi ha vegades que ja passo per damunt d'uns fets tan contrastables que, no, que sembla mentira que passen desapercebuts per als mitjans de comunicació i per a l'opinió pública, no? És com si, no sé, com si hi hagués una miqueta de selecció de triatge sobre els temes que interessen de veritat.
A més, les clavegueres de l'Estat sempre han existit i són inherents a qualsevol estat, sigui democràtic, dictatorial o com ho diguem, sempre hi haurà clavegueres i el que s'ha de fer en tot cas és controlar a quin nivell de les clavegueres se pot arribar a burxar i queñar. I a vegades hi ha clavegueres que no se n'entera ni el mateix president, encara que costa de creure, no? El famós senyor X del Gal o el M. Rajoy o aquest tipus de coses.
Però més enllà de clavegueres, que les clavegueres són unes... són les infraestructures que ja sabem totes a què estan destinades, parlar d'una senadora en actiu, com és la senyora Alicia Sánchez Camacho, que surt a unes gravacions que tothom pot escoltar, o sigui, parlant com si estigués al pati de sa casa, parlant amb el comissari Villarejo de lo que hi ha que dur-se a terme per a implicar a la família Pujol o als determinats personatges polítics, i que no passa res, i que ningú se posa les mans al cap, ja no es parla de clavegueres, sinó es parla de desviar l'atenció sobre els punts que no interessen a determinats poders fàctics de l'Estat espanyol.
Això era allò del restaurant que estaven dinant i los de Método 5, que era, o era involucrar la Alicia Sánchez Camacho amb lo dels Pujol, no me recordo en quin cas dels dos va estar tan
sí, aquesta dona. Era
un altre cas, no?
Sí, esta senyora
que també estava la dona allí.
Sí, esta senyora, però esta senyora és una senadora, repeteixo, sí, sí. No és Feijó, m'han preguntat Feijó ha dit evidentment que sempre el que diem, no? Que ell no estava quan passaven aquests assumptes, però torno a repetir, la senyora Alicia Sánchez Camacho, que tothom pot escoltar les gravacions, que per cert, torno a repetir, no surten als mitjans de comunicació de Madrid, parla tranquil·lament de com s'han de fer les coses en diners suposadament destinats dels fons reservats del Ministeri de l'Interior a l'època que Fernández Díaz era ministre de l'Interior, i aquesta senyora, torno a repetir, és senadora en actiu del PP.
Evidentment deuen pensar, mentre que no hi hagi una sentència ferma que la culpen d'algo, deuen pensar ells això i llavors...
Sí, però doncs més enllà de la justícia, que sempre ens omplim la boca de la justícia, ja sabem que la justícia ha desestimat moltes vegades la investigació sobre aquests fons reservats. Afortunadament, hi ha un jutjat número 13, ha entrat el tràmit i ja veurem com determina tot això, però el curiós que ho parlàvem al principi és que el mitjà de comunicació de Madrid no ho porta res.
Home, és curiós, Villarejo quan va sortir a la Sexta amb Évole, no, que va soltar molt, és curiós, quan Villarejo diu algo en contra del teu partit o este senyor no se li tiene que hacer caso, està en la cárcel, tal, però en canvi los de l'altre partit li fan cas a Villarejo, i llavors quan el Villarejo ataca l'altre partit, ah, llavors, bueno, lo que abans era válido, no, esta persona está bajo custodia policial, ara està a la presó, està imputado i ja no val. I en canvi l'altre partit que l'altra vegada dia que no tenia veracitat ja li dona tota la veracitat del món. Depèn de lo que diga un testimoni, unes gravacions, valen o no valen, no? És lo que hi ha en esta societat. És que és així. No, de fet, el Villarejo va parlar a TV3 també, que li van fer una entrevista prou gran sobre l'Operació Catalunya i va soltar moltes coses i les que se va callar, no? Passa que les coses que diu moltes vegades són de novetat i ne diu poques, perquè de fet moltes coses ja se saben.
Però jo, a mi m'agradaria fer notar també, torno a repetir el tema del diferent tractament i les diferents responsabilitats polítiques. El tema mediador, que no és un tema fastigós, evidentment és un tema fastigós on es barregen, bueno, per a què comentar-ho, no val... O sigui, s'han pres unes mesures des del mateix partit, no? S'ha apartat als principals responsables i tal, mentre que l'altre tema d'Operació Catalunya sí, és com si no passés res. Els mitjans de comunicació de Madrid porten a primera línia i porten tots els dies la mateixa matraca del tema mediador, perquè en canvi l'Operació Catalunya és com si sigués un assumpte apartat, un assumpte que no es tracta. I més enllà de lo que dius de la justícia, m'agradaria parlar que afortunadament la justícia, la nostra Constitució diu que és igual per a tots. Però més enllà de la justícia, hi ha, torno a repetir, unes gravacions que donen, a veure, penso que no fa falta per a demanar responsabilitats, perquè la responsabilitat és una cosa que hauria de ser un tòtem dins de la pràctica política. No, o sigui, la senyora que està, que se sent, s'escolta com parla en total impunitat i en total lleugeresa, és una senyora en actiu al Senat, allò que anomenen el Senat espanyol, i no se pren cap mesura. Jo penso que en aquests casos no s'hauria d'esperar la justícia. Hi ha una cosa que se diu ètica, hi ha una cosa que se diu responsabilitat, hi ha una cosa que se diu confiança. El tracte que s'ha d'oferir des de les institucions, o almenys el que ha de veure la ciutadania, són comportaments exemplars, no? I que un Ministeri de l'Interior estigui involucrat en aquests temes i que no passi absolutament res és una cosa que ens hauria de portar a una reflexió profunda sobre allò de sobre la paraula responsabilitat, no?
Clar, això sabem que existia, sempre existirà, va existir també quan el País Basc era el moment de màxima activitat d'ETA i l'independentisme, pues segurament les clavegueres de l'Estat allà estaven reflexades amb el GAL i també altres operacions d'infiltració, també, si no recordo malament, per València va haver un policia també infiltrat en el que eren els moviments d'esquerres valencians i també catalans, sí, que ara també s'ha hagut molta polèmica perquè aquest policia infiltrat els moviments així anarquistes de Barcelona pues, va tenir relacions sexuals amb algunes persones i, clar, no el volen denunciar per haver-los enganyat, tal hasta quin punt el que va fer aquest policia pues, era, a banda de la seva feina d'infiltrat, també d'haver fet unes actuacions que no tenia que haver fet, no? Vull dir, és curiós com ho maneges això. Sempre hi haurà clavegueres, man a l'esquerra, man a la dreta, això ho tenim claríssim, però també és veritat que una vegada que t'enganxen, has de passar pel tub. Vull dir, segurament el senyor que va ordenar X actuació o el que siga, sempre procurarà que això no se sàpiga, però quan se sàpiga, atente a les responsabilitats que tens ahí. I si ningú te recolza, pues, traga, igual que va passar pues, amb el Barrio Nuevo i l'altre, l'època del GAL, pues, bueno, una vegada que es va saber tot, pues, van tenir que anar a la presó i recolzats pues, bueno, per a gent que tenien allí afins. És inevitable que aquestes coses passen, però també se tenia que mirar que coses que s'utilitzen el que és les clavegueres de l'Estat contra moviments legals, contra gent que pensa diferent, això no es tindria que fer. Contra grups terroristes, tal? Sí, clar, evidentment, però contra grups polítics que actuen legalment, s'ha de fer una actuació encoberta? Jo penso que no es tindria que permetre això.
No, però una actuació encoberta, més enllà d'actuació encoberta, una actuació pagada en fons reservats del Ministeri d'Interior. És que jo no sé, a veure, de vegades ens omplim la boca en democràcies plenes, ens omplim la boca en què vivim al primer món, en una democràcia on tothom pot exercir, i el més sagrat que són les institucions, sobretot les institucions de justícia, les institucions, les estructures de l'Estat, veus que estan en mans massa cops de gent que no té escrúpol, o sigui, que no ha tingut ningú escrúpol. Més enllà que l'única estratègia d'una perpetuació en un poder, no?
És que hi ha un establishment...
És que, perdona, d'exemples n'és ple, o sigui, és que no és un exemple, ja a nivell nostre, o sigui, no fa molts anys nosaltres aquí al país, o sigui, a la província de Castelló tenim un senyor president de la Diputació que va passar molts anys fins que se li va poder imputar per algun assumpte turbi en Hisenda. O sigui, tots sabíem el que passava. I fins i tot aquí a Vinaròs se li retien homenatges a la penya Panitoros. És que era... I tots sabíem el que passava, però és el que diem. És que existeixen les esclavegueres. Clar que existeixen les esclavegueres, però també existeixen unes estructures que mantenen les esclavegueres i uns personatges, uns senyors que se dediquen a la política que mantenen aquestes estructures. No se mantenen a soles.
Home, Fabra tenia el clientelisme i me penso que el cas que el va tirar era el Naranjax o algo paregut.
750.000 euros, em sembla. Parlo de memòria, puc. Però jo recordo, però van ser molts anys, per nules van passar 6 o 7 jutges. O sigui, tothom sabia. Hi havia gravacions.
La loteria que sempre li tocava, no?
Jo recordo que hi havia gravacions, fins i tot, no? En un famós cap d'educació que va dinar ocell de tota la vida, hi havia gravacions del senyor Fabra dient que jo crido a este senyor i li dic a la porra a fulanito, doncs que veiem com s'ha funcionat aquí i de vegades com se segueix
bueno,
funcionant.
Bueno, Zaplana, com va dir, jo he venit a la política per a forrar-me i sabent-ho tothom, pues, ningú li va dir res, ningú no, li va retraure, no. Perquè pareix que, bueno, estiga bé. Pues.
Sí, i després, va, després, i després veus el resultat de les votacions i veus un resultat i dius...
Bé, home, eh? Fabra, me'n recordo que va dir, bueno, Fabra, de fet, i era, anava de regidor a l'Ajuntament de Castelló i arran d'això hi podia ser cap de la Diputació si tocava. I llavors, com va tornar a ser diputat de... Bueno, va ser cap de la Diputació de Castelló, va dir, los electores me han absuelto, no? Diu, a veure, tu ningú t'ha absolt, tu anaves cinquè o no sé quin número a l'Ajuntament de Castelló i t'han escollit per a ser el cap de la Diputació, però tu no t'han votat per absoldre més, el que t'estan acusant.
Més enllà del bé i del mal, no? Sí. Es pensen que l'aeroport de l'Abuelito, o sigui, són tants els exemples que estaríem dies i dies. Afortunadament, avui estem el company Albert i jo soles, o sigui, podem dedicar-nos a una miqueta més, a esplaiar-nos una miqueta més, no? Però sí, no? I són coses que no són d'anar i no són fets puntuals. I de vegades sembla com si se banalitzés. És un tira que va avant, és un tira que va avant, i anem fent. I també, pues, ara que parlem del PP, però també podem parlar del PSOE. Podem
sí, jo quan parlava abans també he parlat del PSOE. No, vull dir, no he ficat etiquetes,
però... No, però per exemple, Andalusia, els casos d'Andalusia.
Sí, per tot arreu. És que no se salva cap partit. Podemos, me penso que no té cap cas.
Em sembla que tenim un exalcalde, tenim un exalcalde socialista de Vinarocent, que també va estar, em sembla, condenat per prevaricació, no? O sigui, no sé si va ser 12.000 euros, no? No ho recordo, o sigui, estic parlant de memòria, no? O sigui, que no són... Tots sabem com s'ha funcionat en este país, tots sabem com s'ha funcionat en este municipi, tots sabem com se funciona. Però sembla com si...
Home, a veure, hi ha unes élites, si vols, econòmiques, allò... Ja no entro del Club Bilderberg, no? Allò que diuen el Club dels Rics, que decideixen el que s'ha de fer al món. És una mica entre veritat i llegenda, no? Lo del Club Bilderberg. Però sí que és veritat que hi ha... uns grups elitistes, jo me'n recordo de los pilaristas, no?, que un dia va sortir, no sé si era el Salvados o quin programa, que parlaven del col·legi este del Pilar, que tots els que sortien d'ahir, o els que sortien d'ahir, estaven a les élites polítiques i econòmiques espanyoles, i gent tant de dreta com d'esquerra, també hi havia gent d'esquerra. Sí. I el que tenien los pilaristes també dient que dins del món de l'època de Franco, allí podies estudiar García Lorca, que als altres col·legis no podies estudiar García Lorca, i allí els pilaristes sí.
Evidentment.
No, però allí no, a los pilaristes sí, i era un col·legi d'èlit que era de gent rica, i allí se podia estudiar Machado, García Lorca, Miguel Hernández, en canvi, als col·legis normals, com a nom de referència i deixar-ho córrer als altres col·legis quan l'època franquista. I és així, vull dir que era un col·legi molt especial i d'ahir va sortir molta gent amb molta influència.
Hi ha obres que, per exemple, tots els directius de l'IBEX 35, hi ha una obra, per exemple, ara no recordo d'un tal Rafael Juste, si no recordo malament, que se diu IBEX 35, que fa una pormenoritzadament t'explica les principals famílies de l'estat espanyol i com després d'aplegar la democràcia aquestes es transformen en demòcrates però segueixen controlant el poder econòmic. O sigui, no té cap misteri tot això.
Allò que diuen, no? Que sempre votem aquí, votem sempre manen els mateixos. No, però no és veritat, però jo penso que hi ha molta diferència entre votar a la dreta i a l'esquerra. Però això se diu, això se diu. I no és el mateix votar a la dreta o a l'esquerra que votar a l'extrema esquerra que votar a l'extrema dreta. Hi ha molta diferència. Ara, també és veritat, ja la política econòmica que es fa a Espanya és la que vol el govern espanyol o és el que vol Brussel·les o Alemanya.
Ahí entrem en terrenys escabrosos, però és important també saber a l'hora de votar què estem votant i què pot fer del que promet. Jo el que m'agradaria dir, ara que dius el tema del vot i perdona que t'interrompre, és que en aquests moments votar és una de les úniques eines que tenim per intentar canviar alguna cosa. O sigui, jo crec que aquest discurs de que tots els polítics són iguals, de que votar no val per res... El que fa, sí que val. Aquest discurs és pa que val, perquè se perpetuen les mateixes estructures...
Desmotivar
a les persones que pensem, perquè jo m'incloc, que pensem que un altre que tot és possible, i s'ha de fer, o s'ha d'intentar fer, que no quede en l'intent, per a desmotivar tota la il·lusió i tot l'intent de canvi que podria haver en les societats. O sigui, al poder li va molt bé que no votem.
Sí, però
fixa. Perquè ells aniran a votar. Ells aniran a votar.
Però has de votar, però no sortir de l'establishment. A Itàlia va haver el cas de l'operació Gladio, que hi havia el pentapartito famós d'Itàlia, quan el partit més votat era el comunista. I hi havia l'operació que, en cas de que guanyés a Itàlia el partit comunista, que si no recordo aquí malament era Enrico Berlinguer, me puc equivocar, l'operació Gladio estava prevista per a sotmetre o per canviar el govern en cas de que guanyés el partit comunista i tingués opció de governar. De fet, sempre guanyava, però hi havia molts de partits que s'ajuntaven perquè no guanyés. Vull dir, són democràcies tutelades, són democràcies que ja van bé mentre que guanyi el que l'establishment vol. Bueno, és que també hem de mirar que estem unes democràcies, però és una democràcia real, hi ha molta gent que diu...
És que la democràcia... Tornem al mateix. Què és la democràcia? Què pensem per democràcia? O sigui, democràcia...
Govern del poble.
Govern del poble, participació del poble. Si el poble no participa...
Algú participarà per tu.
Ara, evidentment. És que no hi ha més. És que jo penso que els conceptes s'han d'agafar i s'han d'intentar explicar, votar. Jo penso que és una de les úniques eines que tenim en aquests moments. O sigui, quedar-se a casa està molt bé, però ja veiem el que significa quedar-se a casa. I després, una altra cosa que comentaves d'Itàlia. O sigui, ara que comentaves d'Itàlia, me ve al cas també per comentar l'ultradretra aquesta, la senyora Meloni, no? O sigui, que pareixia que hagués, que quan ella va entrar al poder, pareixia que s'acabava Europa i tal i qual, i és una senyora, un corrent polític que s'ha adaptat molt bé a les estructures europees.
Però sempre va dir-ho, la gent quan va votar ja el programa ja ho portava.
Per això mateix, sí, sempre va dir-ho, però per exemple, o sigui, és potser el que pot passar aquí a Espanya, o sigui, en tot el circ aquest que hi ha muntat, val? El circ aquí de l'ultradreta, que l'ultradreta fins fa pocs anys, Vox i els seus i les seues excisions, sabem que estava dins d'un altre partit majoritari. O sigui, sabem que Vox, perdona, sabem que Vox, on govern, on toca poder, està de la mà d'un altre partit dels dos partits majoritaris que han conformat la democràcia espanyola. Per això mateix, de vegades, en el cas que ens ocupa la moció de censura que ara vindrà, jo tampoc el que penso que hem de fer els que volem un altre tipus de societat, els que pensem en un altre tipus de valors, allunyats dels de l'ultradreta, és combater-los però en arguments, no? No, per exemple, el que estic sentint molts cops en el senyor Ramon Tamames, no? O sigui, aquesta burla que se fa, no. Perquè a populisme crec que ens guanyaran ells. Per tant, per tant, hem de canviar. Jo penso això particularment, penso que hem de canviar d'estratègia i hem de combatre'ls en arguments.
Home, Vox sempre va existir, vull dir, Vox eren Abascal, Ortega Smith i eren l'Aleix Vidal Quadras, i pocs més. I van fer alguna cosa per sortir a la tele, com va ser allò d'entrar al Peñón de Gibraltar, ficar una bandera espanyola i tal.
Sí, no,
i van tenir alguna cosa de notorietat en aquell moment, però més de riure. Crec que el va treure hasta Wyoming i tot, i li va fer una entrevista, que bueno, ara no la farien, evidentment, no se deixarien, però per sortir als mitjans van fer aquella acció. Sí que és veritat que dins del PP estava tota la dreta, d'un extrem a l'altre, i l'esquerra sempre ha estat molt fraccionada. I per això també el PP sempre tria molts de diputats tenint menys vots. I això era així.
El fraccionament... Per què el fraccionament ha de ser ruïn?
No, jo no dic que sigui ruïn.
No, però sempre s'ha dit que és que l'esquerra està molt fraccionada. Evidentment, el primer que hem de considerar que és esquerra, no? També hauríem de parlar que és esquerra.
Socialdemocràcia, socialisme, comunisme,
sí,
marxisme...
Però, sabem, sí, bueno, marxisme al segle XXI, a la segona o tercera dècada del segle XXI, crec que ja ens hem donat compte tots que el sistema econòmic és el que tenim i que l'únic que se pot establir són determinats matisos, no? O sigui, seria molt difícil ara parlar d'un altre sistema econòmic que no sigués el que ens ve de Brussel·les, no? Per tant, això ja ho dia el nostre estimat Joan Fuster, no? Que el poder canvia de mans però rarament vacila. O sigui, el poder és el poder. O sigui, el que passa que el que no hem de fer és perpetuar aquests poders. El que no hem de fer és que els partits polítics, quan estan a l'oposició, els partits polítics, quan estan de campanya, te prometen l'oro i el moro, com diuen aquí Vinaròs, i després, una vegada entren dins de l'establishment o dins del poder, continuen fent el mateix que els altres.
O igual se donen compte de que allò que volien fer no ho podem fer per X o per B, que també pot ocórrer. A mi el que no m'agrada del sistema polític a nivell local, autonòmic, nacional... és que si l'altre partit fa alguna cosa bé, mai ho reconeixeràs. Sí. Crec que ho fa bé, no ho ha fet bé per lo que siga, s'ha deixat una coma, no ho ha fet bé. Són incapaços, sigui el partit que siga, de no reconèixer mai lo bé que ha fet l'altre. Perquè, ojo, que si dic que l'altre ho ha fet bé, igual lo votaran a ell i no a mi.
Però això és la mateixa lògica del futbol. O sigui, jo soc del Madrid, vostè del Barça, no mos posarem mai d'acord. No? Vostè vol a penal, però clar, quan aquesta lògica entra dins del terreny, de terrenys d'acció col·lectiva com pot ser la política, és quan trenquem el joc, no se pot anar. O sigui, els partits polítics estan més ocupats, o els corrents polítics estan més ocupats. Jo crec que arriba un moment que els importa ben poc el bé. O sigui, perquè, perdona, jo crec que podré, a nivell local, els partits polítics, siguin de dreta o d'esquerra, hi haurà assumptes molt puntuals que podem estar tothom d'acord. Tothom estaríem d'acord en tindre una piscina pel poble, veritat? Jo penso que sí. Però quan uns estan al poder volen dur a terme la piscina i els quan estan a la posició posen paules a les rodes. Per què?
Perquè no volen que s'apunte l'altre el tanto i diu que ja lo haremos nosotros, no? Allò típic. Que se hunda que ja lo arreglarem nosotros. No?
I qui perd? El poble.
I fent l'analogia del futbol, Barça-Madrid, si diran de tot, o... Però quan jugo a la selecció... Però, no, perdona. Bueno, passa que Barça-Madrid justet pot haver...
He fet una analogia una miqueta escabrosa.
No, però volia dir, però quan juguen la selecció espanyola van junts. Evidentment, dir que el Barça, que també va a la selecció espanyola, és una mica apurat. Però fica'm entre Madrid i el Atlético de Madrid, que són molt rivals. Però quan juguen la selecció espanyola, tots animen al mateix. En canvi, la política espanyola, quan han d'anar a apoyar els interessos comuns davant d'Europa, se sabotegen. El senyor Aznar, quan anava pel món, fotia unes pestes d'Espanya, que diràs que demanava que no vinguessin diners, perquè com pitjor anirà per Espanya, doncs millor pel meu partit.
Sí, vull dir,
I hi ha una falta de sentit d'estat, perquè sempre se diu, és que antes se tenia mejor, más sentido de estado, però és veritat que la crispació que hi ha ara, abans no la hi havia, o sí, perquè si mos recordem, sí, del váyase senyor González, sí, o si mirem a la República, a la Guerra Civil, sí, també tots els escaños, tot el verde, sempre ha hagut molt de debat. Però... Passa que a vegades se va fer mal. Mira, l'altra vegada, perdona, se va entrevistar a la tele a la Macarena Olona, no? I li treia al Jordi Évole trossos d'ella quan estava parlant al Congrés, que deia unes coses super hiperventilades, no? I li preguntaven, diu, bueno, és el llenguatge parlamentari, bueno, jo també formo part d'aquesta crispació, és el juego, tal. O sigui, agafant com a normal que desacreditar, mentir, fotre els abruptos, com que era adequat a la casa que ens representa a tots. Jo trobo que entendre la política d'aquesta manera, no penso que aquí ens hem de parar tots, fer un reset, dir, escolta, és això el que volem?
Però, Albert, és el mateix el que dius abans de la Olona, el mateix que tenim en el tema de Tamames. A mi, veritablement, el tema de la moció de censura és l'edat d'este senyor. Què ens hauria d'importar l'edat d'este senyor?
No importa.
Però el que se dona importància, i fins i tot burla, és l'edat d'este senyor. El que s'ha de concretar és un argumentari. El que s'ha de dir és, per exemple, com hem deixat entrar a certes ideologies.
És una democràcia.
Deixar convèncer o deixar l'acció, determinada acció. La cosa no és tan simple com
no,
sembla.
Tenen el seu públic i la bandera Espanya, i això com ho arreglaràs quan vas a Espanya? Vale, però quins arguments? Perquè Espanya és el primer. Bueno, però com arreglaràs això con Espanya? Vull dir, són argumentaris que la gent és tan simple això, però la gent li entra molta...
Més enllà d'argumentaris, el que va passar a Castella i Lleó. Recordem lo de l'avortament.
Ah, pues no, també.
Sí, és que no són només argumentaris.
És que és un despropòsit. És que no sabia ni de què parlar. Si va reconèixer que no sabia ni de lo que parlava.
El Gallardo. Este senyor s'emporta 100.000 euros. 100.000 euros de l'erari públic. Estos 100.000 euros los podrien dedicar a unes altres coses, digo jo.
Bueno, però hem de pagar en funció de la feina que fan.
Tothom paguem impostos i hi ha uns diners que són de tots.
No, si a mi me pareix bé que els alcaldes guanyen diners.
Este no és el problema. El problema és que m'estàs dient de les banderetes i no. O sigui, la praxis està ahí.
No, però és que se juga molt en un nacionalisme, tant l'espanyol, el català, el gallego o el basc en el seu moment. Moltes vegades, igual la Laura Borràs, ara en este judici que l'estan fent, és un atac a l'independentisme. No, Laura, és un atac a la teva gestió que vas fraccionar els pagaments. Vull dir, moltes vegades en la bandera del nacionalisme s'intenten tapar moltes coses que no tindrien que ser, i això no tindria que ser de cap de les maneres. Programa, proves, fets, vull fer això, en quins diners ho faré, en què comptaré. Si volem que es confiï en la classe política, s'ha de ser més honest, s'ha de ser més clar, s'ha de ser més humil. Jo penso que així la política se pot generar o regenerar. Però què és el que funciona? Què és el que arriba a la gent? Com deia Goebbels, no? Sempre acabem fent cas fent referència als nazis, no? Perquè val per a tot, Goebbels i tot, valen per a tot. Però és que van muntar les bases d'allò de de que ho entengui qualsevol, no? Vull dir, diu, ficar-ho fàcil, volíem desacreditar els jueus, ficaven vídeos en un munt de rates per ahir, i la gent lligava la imatge per als jueus en les rates, era una manera de deshumanitzar la gent, el discurs fàcil, anar al cor, no al cap, no anaven al cap. Me recordo que també un discurs de, si creiem la guerra total de Goebbels, no? Sortia un militar, i diu, a mi quan me hablan de cultura soc la pistola, no? Això me'n recordo, que vaig veure un documental, o també el Millán Astray, no? Diu, era la intel·ligència, no?
Sí, però tot,
és que és una cosa molt burda.
Això ja ho deia en una pel·lícula jo que deia famosa de que quan sento Wagner tinc ganes...
De Polònia.
Saps o què? A veure, que jo crec que és per tot això que t'estàs comentant tu. A veure, els discursos hiperventilats...
Però funcionen.
Clar, i per què funcionen? Per què funcionen els discursos?
Perquè van a la banda del servei que és més impulsiva.
A la banda emocional.
A la banda emocional, evidentment, molt bé.
Però Toni, tothom tenim emocions.
Vale, però n'hi ha qui la gestiona d'una manera o l'altra, o n'hi ha qui veu més enllà o que es queda només en allò. Nosaltres tenim les mateixes habilitats, nosaltres tenim la mateixa capacitat per certes coses, n'hi ha gent que és molt bona per la música i altres per la matemàtica.
Però tothom sap que hi ha més lleis, tothom sap, per exemple, les mancances que tenim al nostre poble, si volem anar al nostre poble... Però resulta de que a l'hora de la veritat ens fixem més en l'edat del... vaig una altra vegada a la moció de censura.
89, no? Me penso
sí, no m'és igual. És que,
Home, no deixa de ser curiós, encara que sigui anecdòtic, però, no deixa de ser curiós.
Ens fixem molt més en tot això que en lo que engloba tot el circ aquest de per exemple, al millor del Congrés Espanyol, no? O sigui, tot això que està passant quan hi ha un Ministeri de l'Interior gravat i quan hi ha una senadora gravada parlant el comissari Villarejo. Per què no em fixem en això? Jo suposo que és molt més greu això que l'edat d'este senyor.
Bueno, mos fixem quan els mitjans de comunicació parlen. Quan se fica algo de moda, però és que no hi havia una altra cosa. Jo recordo una època quan dels balcons hi havia despreniments i tocava algú, bueno, no se parlava d'altra cosa dels despreniments dels balcons. Quan va haver una època que hi havia gossos de races perilloses que atacaven a les persones, no es parlava d'altra cosa que dels gossos que atacaven, no? Els mitjans de comunicació fiquen unes modes i quan, de moda el tema este mediador, doncs... Pues, Julio, què? Un minut.
Albert, però tu estàs parlant de fets puntuals, jo estic parlant de lo que suposo que ha de ser les institucions. No, o sigui, los dos gossos són notícies.
Però m'he referit de que parlen del que els mitjans volen.
Però els mitjans, la convivència que tenen els mitjans i el poder polític, sobretot a Madrid... És molt destacable.
Home, clar, el capital on estan...
Canta moltíssim. Tu agafes avui les portades i no hi ha cap referència. Estem parlant del comissari Villarejo i de tot el que comporta tot això. Estem parlant d'un ministre de l'Interior. No estem parlant d'un dic com jo. O sigui, no ho sé, no estem parlant d'una raça.
Però també s'ha parlat, vull, no pots estar sempre parlant del Villarejo i del Fernández. Ja diu Julio bé. Que...
Sí, molt bon amb d'anar perquè d'un moment a l'altre mos tallaran ja per a entrar les notícies de migdia. O sigui que per avui...
Un mano a mano.
Sí, s'ha fet curt.
Julio ha dit un minut, ha marcat un minut i dic, ui, ja...